Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers a Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat amb virus, ha estat traslladat a l'hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, a baixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer punt, Hansi Flick continua al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, que ens portarà les últimes novetats. Ens acostarem a una peixateria del Maresme per saber quines són les últimes notícies. I dedicarem bona part de la segona hora del programa d'avui anant fins al Cabo de Gata per parlar precisament de pesca. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, molt contenta. I estava a punt de posar-te una cançoneta, eh?
Per què?
Home, perquè està plovent i no tinc cap pressa.
Sí, sí, amb el dia que feia, eh?
Has vist com ha canviat? Ara demà hi haurà onades, plorar...
No, no. Tant de bo. Tant de bo.
I ara canvies la veu.
Tant de bo.
Ha estat... Oh, que plou, que plou. Tant de bo.
Però no.
T'ha canviat la veu i
tot. Em sap greu, no. Hi haurà vent, això sí, però
res. Ah,
però
ja està.
Però res, res.
No significa que quan hi ha vent que hi ha...
No, no, no vol dir res.
El vent i el...
Depèn de com vingui el vent i aquestes coses.
Bé, ho havia d'intentar, ho havia d'intentar.
Però...
Ja està, li ha canviat la cara i tot, eh? No vaig imaginar-se.
Avui he estrenat, avui he estrenat temporada de Nadal Mar, ja.
A veure, espera. Què has dit?
Avui a les 7 del matí ja he anat a nedar al mar.
Ja, aquest ja... matí estaves... O sigui, tu has estat qui ha posat al mar aquest tamborí?
Sí.
Hi havia gent, ja, aquest matí?
Bueno, era
a la platja?
Un grupet nedant.
Ah.
I sempre hi ha unes senyores que fan marxa aquàtica, que jo crec que aquestes a l'hivern també hi deuen anar.
Sí, dono fe, eh? A més, perquè les trobo més d'un dia. Tu ja saps que a mi també m'agrada anar a la platja. No potser a les 7 del matí, però sí que me les trobo, eh?
Doncs a les 7 del matí hi són.
Déu-n'hi-do, eh?
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, avui millor, de dimarts i encara en la setmana. Aquí ja s'està també encapotant el cel i pronte començarà a ploure. I res, Marina, veus la gent que va a les 7 del matí a la platja? Bueno, amant del mar, de l'oceà, de tot, no? Perquè amb una altra cosa jo no puc dir.
Friquis? Si pots dir friquis?
Bueno, no volia arribar a aquest extrem, Marina.
Ah, a costa aixecar-te, eh? Però després dius, em compensa. Vull dir...
Clar. És com jo... quan acabes, dius tenir satisfacció, no?
Ah, exacte, tens satisfacció. Costa aixecar-se, però després dius, em compensa. I a la tarda, quan surts de Rat de Mar, no dius, ara he d'anar a nedar, ara no sé què. Dius, mira, me'n puc anar a fer la cervesa, que és el més important.
Claro. Que tu ja tens tot fet, molt bé.
Ah, exacte. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, què tal? Prop de bé. Per aquí dalt encara no plou, però, com deia aquell, el tiempo a la tarda suposo que acabarà petant, també, perquè, bé, està plovent, i encara allà hi ha d'allò. M'han passat una foto molt xula des de Tarragona, que es veia un núvol d'un company que va pescar per allà baix, que es veia un arc de tempesta arribant a la ciutat de Tarragona. Una cosa molt, molt xula, la foto.
Sí, sí, sabeu, tranquil, que es nota ja tot això. I anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs molt bé, aquí també encapotat. De fet, jo li dono fins a final del programa perquè comenci a ploure, perquè està a punteta aquí a Vilanova també.
Doncs estarem pendents d'aquestes pluges. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha l'Oriol Déu des de Ràdio Arenys i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem amb el nostre repàs informatiu a la Costa Brava, explicant que Roses preveu rebre 7 creuers i gairebé 3.000 passatgers fins al 20 d'octubre. Sergi.
Doncs sí, Marina, el port de Roses s'afiança com un dels principals ports d'escales de creuers de la Costa Brava, just darrere de Palamós. Aquest diumenge ha donat el tret de sortir la temporada, que s'allargarà, com dèiem, fins al 20 d'octubre. En aquests 5 mesos, el port empordanès rebrà 7 creuers i 2.700 passatgers. Tots ells de gamma alta i un 70% de les escales estaran situades fora de la temporada alta. Per tant, els dos grans objectius, que és seleccionar el turisme del poder adquisitiu i desestacionalitzar la temporada. El primer vaixell en atracar el port de Roses ha estat el Sea Dream, un creuer que porta una cinquantena de passatgers, la majoria nord-americans. Aquesta embarcació és el 14è any que fa escala al port de Roses i ja s'ha convertit en tot un clàssic. L'arribada d'aquests 7 creuers es preveu que repercuteixi en un impacte econòmic total de 6,7 milions d'euros, calculant una base de 90 euros de despesa per cada passatger i dia.
A Els premis Arrels de Vi han reconegut els millors vins de l'Empordà. Els premis són l'avantsala a una fira vinícola que enguany se celebrarà del 23 ahir al 24 de maig a Sant Martí d'Empúries.
Doncs, Marina, està l'edició amb més participació en aquests premis Arrels de Vi. Enguany s'hi han presentat més d'un centenar d'ampolles, les quals han estat examinades per 20 sommeliers i professionals del sector durant un tas de cegues que s'ha fet a la biblioteca del Museu Arqueològic d'Empúries. Els guanyadors de les 8 categories s'han donat a conèixer aquesta setmana a l'Alfolí de la Sal, ahir dilluns concretament, i entre els que han recollit el guardó destaquen alguns cellers i cooperatives que repetien d'anys anteriors, com la cooperativa d'Espolla, Martí Fabra, Gericena o Vinyes dels Aspres. L'Empordà en concret ha esdevingut el denominador comú del conjunt de les referències. Escoltem el sommelier Rafael Sabadí.
Bé, els guanyadors doncs, realment representen molt bé el que és el territori. L'Empordà doncs, ja fa 30 anys que deien que tenia tots els ingredients per ser una de les grans zones vinícoles del país. Tenim el tema de l'art amb en Salvador Dalí, una gastronomia rica amb rècord també d'estrelles Michelin, tenim la tramuntana, tenim els Pirineus, tenim el Mediterrani, varietats locals, tenim la diversitat de sols, i llavors els guanyadors doncs, justament fan justícia a tots aquests ingredients que he anat dient.
El conjunt de les referències es podran degustar a la Fira Arrels del Vi, que celebrarà el 23 i 24 de maig a Sant Martí d'Empúries. La 18a edició de la trobada vitivinícola que organitza Arrels del Vi, l'Ajuntament de l'Escala i la Déu Empordà comptarà amb la participació de 33 cellers del territori i un convidat de Beaujolais a França, els quals oferiran als assistents més de 100 varietats d'ampolles. Ens ho comenta Dominic Averny, fundador d'Arrels del Vi.
El 23 i 24 de maig, ahir en Sant Martí d'Empúries, ja estem amb 34 cellers i tots amb moltes ganes de celebrar-ho. Ja després de 18 anys i molts de tastes cegues, m'atrevo a dir que sí que comença a tenir coneixement en el món de vi, i de la qual que soc molt orgullós, i no només de mi, però de tota la...
Després de l'èxit de l'edició anterior, la Fira Arrels del Vi ha tornat a programar 4 masterclass. A hores d'ara ja s'han exhaurit les places del tast vertical del celler Arxer Pagès i del celler Vinyes d'Olivardots. Pel que fa a l'accés a l'esdeveniment, les entrades es podran adquirir per un preu de 35 euros per dia i 25 euros el diumenge a la tarda, amb un cost suplementari si es vol participar en aquestes masterclass.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El port pesquer d'Ampolla s'ha omplert aquest cap de setmana d'ostres, copes de cava i barrets de palla per celebrar una nova edició de la Diada de l'Ostre Cel.
Sí, Marina, uns 2.500 quilos d'ostres entre 16.000 i 17.000 peces obertes són els números que valen una festa que fa valdre el producte local i l'aqüicultura del Delta. Escoltem a Itziar Segarra, directora general de Política Marina i Pesca Sostenible.
És prioritari que el consumidor reconegui l'excel·lència del producte de la pesca i l'aqüicultura de Catalunya, que el demandi en el mercat i que ajudem entre tots a garantir que aquest sector primari fructifiqui, generi llocs de treball i al final ens proveixi de lo més important, l'alimentació de quilòmetre zero, de qualitat, que és part de la nostra cultura i gastronomia.
La Diada de l'Ostra és el tret de sortida a les 35es jornades gastronòmiques de l'Ostra, que se celebren fins al 24 de maig, amb menús especials al restaurant del municipi i l'Ostra com a producte central. Francesc Arasa és l'alcalde de l'Ampolla.
Jo són ja més de 30 anys i, per tant, un èxit total. Tal com estem veient les perspectives que hi ha i la gent que està acudint, pues, segurament que superarem els nivells de participació de l'any passat, no? Hi ha 15 restaurants que participen a les jornades i, per tant, més que l'any passat també, una jornada que comença avui, que arribarà fins a finals de mes de maig, i, per tant, molt content i molt satisfet de com s'està desenvolupant.
La Diada de l'Ostra rep visitants d'arreu del país que fan que restaurants i hotels pengin el cartell de complet.
Aquest diumenge diversos espais del Delta s'han omplert de voluntariat en una nova jornada de neteja impulsada per la campanya Per un Delta Net. L'acció coordinada a diferents punts del territori ha tornat a posar el focus en la conservació del litoral i dels entorns més sensibles del parc natural.
netejar l'entorn, sensibilitzar i conscienciar per un canvi de patrons de consum que afavoreixi la reducció dels residus que generem. Estos són els objectius de la campanya Per un Delta Net, que enguany també ha coincidit amb l'acció comuna a tota Europa, Let's Clean Up Europe. Una de les voluntàries que va participar en l'acció va ser Mònica Colomo, qui apuntava que cal conscienciar-nos de la importància de conservar tots els espais naturals i encara més zones de nidificació.
En aquest cas, aquí a la barra del Trabucador, a més a més s'afegeix el fet de que estem en una zona de nidificació. Per tant, estem a una zona sensible i això la gent n'hem de ser molt conscients.
L'acció de neteja es va dur a terme a la zona del Trabucador de la Ràpita, a la platja del Serrallo de Sant Jaume d'Enveja, a l'Eucaliptus d'Amposta i a l'Aura, l'àrea de lliure dels Pinets de Camarles.
Anem fins les costes del Garraf. La llengua de signes catalana l'utilitzen diàriament unes 25.000 persones a Catalunya. Una llengua viva que ara, gràcies a un projecte internacional en el que ha participat l'entitat garrafenca Simbiosi Audiovisual, ha incorporat nous signes específics per referir-se a espècies marines del Mediterrani. Carla.
Doncs sí, la posidònia, el fitoplàncton, el llumàntol, el cavallet de mar o la tortuga babaua són exemples d'espècies marines que fins ara no comptaven amb un signe específic en llengua de signes catalana. Gràcies al projecte MAFIN, fins a 50 espècies marines de la Mediterrània compten des d'ara amb signes específics. A aquest projecte en el que ha participat l'entitat garrafenca Simbiosi Audiovisual en conveni amb el Cercle de Sords de Vilanova és una iniciativa internacional finançada per Erasmus Plus i present en 5 països: Espanya, Itàlia, Regne Unit, Croàcia i Malta. L'objectiu és investigar i desenvolupar signes nous per a diferents espècies de la Mediterrani. Ara són les espècies marines que se sumen als dos projectes anteriors, Pancake sobre flora i Banofi sobre aus, treballat en col·laboració amb la Societat Espanyola d'Ornitologia. El vincle amb entitats del territori és un dels valors clau d'aquest projecte. En el cas de MAFIN, s'ha treballat de forma estreta amb el Centre d'Estudis del Mar de Sitges. En total, entre els tres projectes s'han creat gairebé 200 signes nous. Una feina que va començar fa 6 anys i que ha comptat amb l'assessorament de lingüistes, biòlegs i persones del col·lectiu de sords. El treball d'aquests projectes no es limita, però, a la creació de nous signes. També s'han elaborat manuals de bones pràctiques per a empreses i entitats públiques que treballen en sectors turístics o mediambientals, fomentant així la inclusió real en àmbits com l'educació, les activitats a la natura o els centres d'investigació.
El síndic de Greuges de Catalunya ha demanat a l'Ajuntament de Cubelles millorar l'accessibilitat de les platges del municipi d'acord amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya vigent. Ho ha dit arran d'una queixa de l'Associació Veïns per Cubelles, que denuncia mancances i l'incompliment de la normativa a les platges.
A elaborar un pla d'accessibilitat a les platges de Cubelles en compliment del Codi d'Accessibilitat de Catalunya, determinant el nombre i la ubicació dels punts accessibles i també la instal·lació de passeres de permanent. Són els principals suggeriments que ha fet el síndic de Greuges de Catalunya respecte a les platges de Cubelles arran de la queixa que ha fet l'Associació Veïns per Cubelles. Aquesta plataforma ho va traslladar primer a l'Ajuntament, però com que no va rebre resposta, lamenten, ho van haver d'elevar al síndic, que ara els dona la raó. Escoltem a Robert Sallent, de Veïns per Cubelles.
Nosaltres els hem proposat solucions i, de fet, des de fa temps hem buscat solucions, hem mirat pressupostos de coses que es podrien fer, però no semblen estar massa disposats a dialogar en aquest tema. Sí que és cert que hem pogut parlar amb el regidor Noeda fa un temps, no actualment, ¿vale? I ens va comentar una miqueta aquest tema, ens va posar una mica les mateixes excuses, no? El tema dels diners i el tema del tractor. Clar, hi ha una normativa d'accessibilitat que s'hauria de complir i diu que les passarel·les han de ser fixes, que han d'arribar fins a l'aigua, que han d'haver-hi un punt accessible cada 2 quilòmetres, que els banys també han de ser inclusius. No val només posar una enganxina i dir que ja són inclusius, sinó que han d'estar perfectament adaptats.
Des de la plataforma Veïns per Cubelles denuncien manca d'accessibilitat a les platges i exigeixen les passarel·les fixes tot l'any i que aquestes estructures connectin fins a la vora del mar, com diu la normativa, ja que actualment queden a mig camí. L'Ajuntament de Cubelles admet al síndic de Greuges no complir totalment la normativa d'accessibilitat, però afirma que molts punts del Codi d'Accessibilitat es compleixen en dos dels accessos de la platja de Cubelles, a la platja Llarga i a la Mota de Sant Pere, quan és la temporada de bany, entre juny i setembre. Escoltem a Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles.
Hem rebut la resposta i això doncs atén a un canvi que hi ha hagut del codi d'accessibilitat. Era un codi que s'havia elaborat a l'any 95 i que tot just han actualitzat 30 anys després, a l'any 2024. Clar, quan s'actualitzen aquestes coses, l'actuació immediata doncs s'ha de començar a calibrar doncs a poc a poc, valorant les noves lleis, valorant els nous canvis i veient com un municipi, no només Cubelles, qualsevol municipi, doncs s'hi pot anar adaptant, no? Nosaltres a Cubelles tenim dos punts d'accés, hi ha una passarel·la de fusta amb una guingueta que té ombra i té una superfície plana i dura perquè s'hi pugui un quedar i descansar a l'ombra. Després, això està combinat amb l'assistència del servei de socorrisme. El servei de socorrisme, a part de la seva feina de vigilar les platges, en els punts on hi ha aquests accessos, a més, doncs assisteixen aquestes persones.
L'executiu també assegura estar treballant en un tercer punt a la platja de les Gavines, quan hi acabin les obres de desmantellament de la dàrsena de l'antiga tèrmica. Fem aturada a les costes del Maresme. Els museus d'Arenys de Mar se sumen a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que es commemora el proper 18 de maig. S'han programat dues propostes pel cap de setmana, visites teatralitzades i una jornada de portes obertes, Oriol.
Exacte, Marina. Les activitats organitzades coincideixen també amb la Nit dels Museus, prevista per aquest dissabte. La directora dels Museus d'Arenys, Neus Ribas, ha explicat que enguany, però per motius logístics, no hi participaran en aquesta Nit dels Museus. Tot i això, sí que han programat altres propostes, com la jornada de portes obertes, que es farà dissabte i diumenge. Una bona oportunitat, segons Ribas, per descobrir el fons de l'equipament cultural i conèixer amb detall les diferents exposicions, com la mostra anual Tresors de l'Arca, dos segles fent de la punta un art. L'escoltem.
De fa uns anys estem celebrant la Nit dels Museus. Aquest any, pues, per temes de personal, de que anem més, no tindrem Nit de Museus, per tant no obrirem a la nit, com era ja feia un temps que ho fèiem. Aquest any, malauradament, no podem fer-ho, però el que sí que farem seran unes jornades de portes obertes perquè tothom vingui a veure tant el museu com l'exposició que tenim ara, que penso que és una de les exposicions realment molt bonica i molt interessant i que convido a tothom a veure.
Com a novetat, es faran dues visites teatralitzades que s'estrenaran per primera vegada aquest proper cap de setmana. Porten per títol El fil de la Providència i aniran a càrrec del grup Homo Teatris. Neus Ribas explica que a través de personatges com Paula Montal i Marià Castells s'endinsaran els participants en les històries del museu.
Tenim una nova proposta en la que personatges de la història d'Arenys doncs, conviuen a les sales del museu i ens expliquen una mica, parlant de puntes, de dones que treballaven, de les feines que feien i unes històries que una mica ens han marcat com a vila. Roger ha preparat unes escenes teatralitzades dins del museu en el que es proponen, evidentment, la gent d'Arenys, arenyencs, que han fet part d'aquesta història i que el museu doncs una mica ens ajuda a explicar-ho tot això.
Aquestes representacions es faran dissabte a les 5 i diumenge a les 11 del matí. Qui vulgui ja pot inscriure's per reservar plaça dirigint-se directament als museus.
I convocada una protesta contra el festival Chaos in the Sun de Santa Susana, un certamen vinculat a grups d'extrema dreta internacionals.
Així és, Marina. El festival Chaos in the Sun es tornarà a celebrar el darrer cap de setmana de maig a Santa Susana, en una finca privada vinculada al grup de motards Paunis MC Maresme. La convocatòria ha generat novament controvèrsia a la comarca. Davant d'aquesta situació, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ha convocat una manifestació el pròxim 15 de maig per mostrar el seu rebuig a la celebració de l'esdeveniment que vinculen, com deies, a l'extrema dreta internacional. Des de l'Ajuntament de Santa Susana Susana insisteixen que no tenen cap relació amb l'organització del festival i asseguren que no disposen d'eines legals per impedir-lo en tractar-se d'una activitat en una finca privada. L'alcalde Joan Campoguer ha afirmat que en edicions anteriors no s'han produït alteracions destacables al municipi. Segons el consistori, bona part dels assistents s'allotgen en hotels de Calella i es desplacen fins al recinte en autocars, fet que minimitza l'impacte directe a Santa Susana. Tot i això, en l'edició del 2024 es van registrar alguns incidents violents al centre de Calella.
Acabem el nostre repàs informatiu aquí a la Costa Daurada explicant que els ecologistes demanen que s'aturin les obres del camí de ronda de la platja Sabinosa de Tarragona. La plataforma Soscamp de Tarragona denuncia que les obres que ja han començat han provocat danys a la vegetació de la finca de la Sabinosa. Asseguren que no s'estan respectant els acords del projecte refet que es van pactar amb les administracions. Després d'una visita a la zona, el grup Gata i la xarxa de vigilància ambiental Tarragona, que formen part de la plataforma, denuncien que el nou traçat iniciat el 29 d'abril ha malmès part d'una duna fòssil propera a la platja de la Rabassada. En un comunicat exigeixen l'aturada immediata de les obres, una investigació transparent i sancions pels responsables. Denuncien també la tala innecessària de pins i altres espècies de més de 50 anys, així com afectacions al limonium, que està protegit. En el comunicat també demanen sancions per l'empresa responsable. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació variable al llarg de les properes hores. Ha començat el dia a gran part de la costa amb molta calma, vent feble, bona mar, i en canvi ja en aquests moments comença a girar el vent més cap a sud i sud-est i s'està reforçant, a més, amb la formació de nuvolades que aquesta tarda i vespre acabaran deixant un reguitzell de tempestes i de tamborinades, algunes de fortes, sobretot al Maresme, a la costa de la Selva Marítima i al Baix Empordà, amb algunes pedregades. També a les Terres de l'Ebre tindrem bones tempestes aquesta tarda i aquest vespre. Vents que aniran girant de mica en mica cap a Ponent i cap a Mestral, una mica més intensos el dimecres al matí a la Costa Daurada, i entrarà un palet de tramuntana al nord del Cap de Begur. Tot plegat farà que hi hagi maror a la costa, menys a la barcelonina. En canvi, durant la tarda del dimecres, una altra vegada el vent girarà cap a sud i sud-oest i es farà més intens, sobretot a la costa central, amb maror una altra vegada. Per tant, la mar una mica esvalutada. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Avui hem de repassar diverses incidències. Per exemple, aquest accident que s'ha produït a la C-55, a Olesa de Montserrat, cap al migdia. Un camió ha perdut productes químics. Això ha provocat el tall de la via, un tall que encara ara continua en totes dues direccions. En principi es fan desviaments senyalitzats, però si més no parlem de problemes, via tallada oficialment la C-55, tram d'Olesa de Montserrat en els dos sentits de la marxa. Autopista AP7, el tram de Fogars de la Selva, un altre accident. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona. Això vol dir aturades de més de 4 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7, zona d'Hostalric, Fogars de la Selva, com us deia, en sentit nord. I acabem a prop de Barcelona, a la Pota Nord, a la D20, sortint del túnel de Santa Coloma. Hi ha hagut un accident, s'estan fent reparacions de la via, hi ha un carril tallat, com us deia, en sentit Mataró, cua d'un parell de quilòmetres entre el Nus de la Trinitat i el túnel de Santa Coloma, Pota Nord, D20, sortint de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
Dimarts, i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant d'Esports Francesos a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
I avui parlarem de bioremediació d'aigües, no?
Sí, és un tema molt interessant i que justament el que fa és anticipar-se als riscos, que això és el que, com vam veure amb el Gunter Pauli, no?, que era una crítica també al capitalisme lineal. Doncs ara és una aposta per l'economia circular i que a través de les algues purifiquen les aigües de territori portuari i tenen una volta i donen una segona oportunitat en aquestes algues, que ja ens ho explicarà, suposo, la Sílvia Anton, que la devem tenir aquí entre nosaltres.
Doncs ara mateix la tenim a la Sílvia Anton de Mediterranean Algae. Molt bona tarda, Sílvia.
Hola, molt bona tarda, Anna. Què tal?
Escolta, en primer de tot, ara l'Anna ens feia 5 cèntims, però la bioremediació d'aigües portuàries podem dir que ja està sent una realitat.
Correcte. Venim amb un nou concepte, de bioremediació i, a més, una bioremediació activa, ¿no?, que és el que necessita ara mismo nuestras infraestructuras portuarias y, bueno, Mediterránea Algae viene con ello.
Uh-huh. Ana, andaban.
Sí, buenas tardes, Silvia. Muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Supongo que un placer también. Saludos desde aquí a Iago y a Claudia también de tu equipo, un gran equipo como el del Dream Team. Una cuestión. Hemos comentado eso, que las infraestructuras de puertos y marinas vosotros las calificáis a partir de la innovación en infraestructura climática. ¿Nos podrías hacer un poco de spoiler del tema? Sobre
sí,
todo en el puerto de Alicante, ¿eh? Entramos, si quieres, en el puerto de Alicante, que es el puerto modelo que vosotros estáis en ello, que es la estrella, ¿no?, revelación.
Claro, te comento, comento sí. Un poco el concepto de infraestructura climática y cómo lo estamos llevando a cabo en el puerto de Alicante, aquí, ¿no? Hablamos de algo que es bastante tangible, igual que un puerto necesita una infraestructura eléctrica, logística o de comunicaciones, pues también necesita una infraestructura para entender y gestionar el entorno ambiental que lo rodea. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Construimos esa infraestructura climática, que es una capa permanente de monitorización e inteligencia ambiental que permite ver, interpretar y anticipar lo que ocurre en el océano antes de que los problemas escalen, ¿no? Al final un puerto sabe perfectamente cuántos barcos tiene atracados, cuánto combustible consume o cuántos pasajeros pasan, pero ¿cuántos saben lo que está ocurriendo en tiempo real en la columna de agua que tienen debajo, ¿no?
Claro, porque tratáis, aquí en cifras, ya tratáis ya más de 30.000 metros cúbicos de agua, elimináis nutrientes y elementos pesados y la monitorización es en tiempo real. Que esto y la regeneración es reutilizable. ¿Nos podría decir también en este sentido el proceso de esas tres partes, de eliminar los nutrientes, la monitorización del IOT y los sensores que utilizáis también?
Claro, mira, tenemos una primera fase, ¿no?, que es esa fase de monitorización, de detección, esas anomalías que pueden haber en diferentes parámetros de la calidad del agua, van desde anomalías de temperatura, ¿no?, aumento de temperatura que tenemos constantemente por el cambio climático, hasta por pérdidas de hidrocarburos o ese exceso de nutrientes inorgánicos, ¿no? Entonces, cuando detectamos esos focos, podemos actuar, ¿no? Se convierten en datos que nos permiten reaccionar y prevenir lo que podría pasar si no actuáramos, ¿no? Que serían fenómenos como lo que observamos en el Mar Menor año tras año. Hipoxia, anoxia, pérdida de la biodiversidad, y lo que nosotros hacemos es en esa gestión antes. También entra la fase porque la fase de monitorización lo hacemos a través de nuestro producto Posinou. Y una vez que tenemos los datos, los gestionamos a través de Singular. Singular es una plataforma que da pie al análisis de esos datos, a crear esas alertas que nos puedan ayudar a gestionar mejor nuestra calidad del agua. Y una vez que ya hemos detectado que de verdad hay un problema, por ejemplo, de eutrofización, que es la concentración masiva de nutrientes inorgánicos, actuamos en esa pata de restauración, implementando BioRemes, que BioRemes es el módulo donde tenemos el cultivo de algas integrado con nuestra tecnología propia, que es al final es una solución basada en la naturaleza. Las algas absorben esos nutrientes inorgánicos y devuelven el agua más limpia.
Claro, porque es un biofiltro eso. Las algas tienen que ser autóctonas, ¿no?, de la zona del Mediterráneo, porque cada uno, pues eso es, supongo, es una cuestión que la habéis intentado, y la bioremediación puede ser activa y también puede ser activa. ¿Nos puedes hacer un poco de distinción entre los dos términos?
Sí, como comentabas, las algas, trabajamos con las algas autóctonas de las zonas donde, donde implementamos nuestra solución, y en cuanto a la bioremediación, pues existe el concepto de bioremediación pasiva, que ¿sí? al final no es otra cosa que los microorganismos y las algas actúan de forma natural en el medio, están presentes y absorben esos nutrientes inorgánicos o absorben ese vertido que hay de forma puntual, pero libremente, de forma natural, sin un control, ¿no?
Sí,
y nosotros lo que aplicamos es esa bioremediación activa, que es gestionando el control de la biofiltración que tienen estas propias algas. Porque ¿qué pasa con la bioremediación pasiva? Que cuando no ocurre nada extraño, nada, no hay un exceso de nutrientes anómalo, están actuando de forma natural, porque es un ciclo natural, absorbe esos nutrientes inorgánicos y funciona el ecosistema tal cual. Pero si tenemos un vertido extraordinario o un accidente que o una escorrentía directamente de la lluvia, ¿no?, que ocasiona muchas veces que en las ciudades se vuelca y acaba en el mar, ahí puede llegar a provocar una floración, lo que se conoce como una floración de algas nocivas o un bloom, utilizando la palabra anglosajona, ¿no?
Sí.
Y eso es perjudicial para el ecosistema, porque aumenta la capacidad de filtración de la propia alga y acaba con el oxígeno del agua, ¿no?, que es lo que produce los episodios de hipoxia y anosia. Nosotros, como lo tenemos controlado en nuestro módulo, recolectamos las algas también cuando se satura el sistema sin ningún problema, y el agua ni el ecosistema cercano sufre esas consecuencias. Esa es la diferencia entre bioremediación pasiva y activa, principalmente.
Sí. Porque vosotros usáis, entonces, podríamos decir que es un activo, la biología, como el hardware, entonces, y lo utilizáis la compañía, el DepTep, como propiedad intelectual, y después de esta biomasa hacéis la industria cosmética, ¿no?, que hace también suplementos de alimentación, o sea que hay una segunda vida a estas algas. ¿Nos podrías decir más o menos en qué consisten todas estas vertientes?
Claro, totalmente. Al final, lo que nosotros aplicamos es el principio de economía circular. Aprovechamos esos nutrientes inorgánicos que pueden ser un contaminante para el medio, las algas lo aprovechan para alimentarse y crecer, y nosotros recolectamos esas algas dándole una segunda vida. Como comentabas, sobre todo estamos en cosmética, pero también estamos abriendo puertas en nutracéutica, en materiales. Según las características de la alga recolectada, pueden ir a un sector u otro.
Claro, porque también es interesante en este sentido también utilizar también el principio de responsabilidad. Aquí tuvimos recientemente Gunter Pauli, y vosotros, creo que si Gunter es la filosofía, vosotros estáis en la realidad, un paso más adelante, que es lo que la finalidad que él buscaba, porque el origen también de las algas parte de los años 50, y vosotros ya le habéis dado con Oswald, por ejemplo, también del doctor Audrey, que hizo las camas, por ejemplo, de macro, las camas de macroalgas, y vosotros ya habéis hecho ya el paso adelante hasta de digitalizarlo, el proceso de tonkerización, darle el plus. La evolución está en este sentido. Podemos decir que la economía circular es la base para transformar los puertos también en activos.
Totalmente. Actualmente quizás estamos viendo el océano, los puertos como un recurso, pero como comentas, es un activo también, ¿no?
Claro.
Y que debemos cuidar y aprovechar. Y lo que comentabas, al final Oswald demostró en los años 50 que las algas podían hacer lo que las plantas de tratamiento hacen con química. Pues 70 años después, ¿no?, nosotros lo llevamos al puerto, en este caso el puerto de Alicante, lo hemos llevado.
Claro, es el principio de responsabilidad de Hans Jonas. Yo creo que estáis en la línea, porque también es interesante, porque uno se puede preguntar el coste. Pues los costes, yo creo que vosotros ya habéis fijado, sobre todo, que es muy bajo coste. Si esto, por ejemplo, lo que decían todo el mundo del CAPEX y el OPEX, que es bajísimo comparado con la metodología tradicional, por ejemplo, que me ha molestado, el del dragado son 150 euros por metro cúbico, que es una barbaridad. Bueno, ¿nos podrías detallar un poquito más en este sentido para quien esté interesado, que supongo que serán muchísimas personas también, Silvia?
Claro, yo le comenté. Al final, los costes no solo son alternativas a los costes actuales de tratamiento tradicional, como estás comentando, es que al final estamos haciendo prevención, ¿no? Y esa prevención ahorra costes operativos, costes regulatorios también, porque al final hay una regulación muy presente desde Europa que viene también con intención de aumentar esa presión regulatoria, y nosotros lo llevamos a un CAPES y a un OPEX que se pueda gestionar según el volumen de litros que se monitorizan, que se filtran, claro, ¿no? Y cómo esos datos se traducen en una gestión de tu calidad del agua.
Porque podemos llegar, por ejemplo, Silvia, en este sentido, a la desalinización de la biomasa, o producir, por ejemplo, como que sea biofuel con estas algas, por ejemplo, como intuía el otro día Gunter Pauli, que es la finalidad. ¿Podemos llegar a estos extremos?
Sí, estos extremos, lo único que las macroalgas sí que los destinamos a otras industrias más que al biofuel. Sí. Pero es el mismo ejemplo. Vamos a tener una biomasa de macroalgas que va a ir creciendo, vamos a ir recolectando, y vamos a obtener un subproducto, que con ese subproducto vamos a tener un ingreso económico, porque lo vamos a destinar a una industria y de alto valor añadido, porque además es que las algas tienen un potencial enorme, por eso nosotros lo destinamos sobre todo en cosmética y en alimentación, por la capacidad de la propia alga en componentes activos, ¿no? Y a veces
únicos en las propias algas. Habéis estado en París y con L'Oréal. Una cuestión, porque la estrategia, por ejemplo, de los puertos que salió y recientemente, sobre todo los puertos, la Comisión Europea ha puesto en marcha estrategias industriales y marítimas y portuarias, sobre todo llegar, el objetivo es el mismo, como siempre, el cero emisiones, puertos sostenibles. En este sentido, es una condición sine qua non. ¿Vosotros sois la metodología para llegar a esta estrategia y que se haga efectiva?
Exacto, nosotros planteamos nuestra metodología dentro de esta estrategia europea, que además estamos viendo que hay un vacío, ¿no? Que hay un vacío, o que hay, ¿cómo lo diría? Que al final las mediciones puntuales no son la fotografía de un año, ¿no? Por ejemplo, unas mediciones cada seis meses pueden estar sesgadas. Para bien y para mal, porque si te pilla el día de medición de mayor contaminación, o si te pilla el de menos. Entonces, es como si quieres controlar el tráfico con la fotografía de la calle de un día, ¿no? Ahí es donde nosotros aportamos valor, con esa medición continua.
Porque vosotros habéis estado premiados, muchos estáis en la comunidad Bioport, en el Blue Invest Award, o sea, felicidades desde aquí, y además estáis apoyados también por la Generalitat Valenciana. En este sentido, yo creo que esto es el impacto estimado, también la captura también de CO2. En este sentido, las cifras son una barbaridad, o sea que podemos decir que capturan más que los bosques convencionales, ¿no?
Sí, siempre decimos que el verdadero bosque real lo tenemos en el mar,
aquí,
con las grandes praderas que tenemos de Posidonia, y es porque al final los organismos fotosintéticos, pues las algas crecen más rápido que los árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen esa capacidad de mitigar también las emisiones de CO2, y eso se puede transformar en créditos de carbono azul, y estamos trabajando esa línea también, estamos abriéndola
porque es algo bastante innovador en Europa, el carbono azul procedente de las algas.
Claro, porque en los puertos, por ejemplo, tenemos los antifoules, las pinturas, todos estos. También en el sentido, también es una aportación más al turismo. Lo hemos de ver desde ese sentido. También habéis hecho acciones en las playas de Santa Pola recientemente, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros al final actuamos en el ámbito costero y por la otra línea que tenemos de ingredientes marinos para cosmética. También de esa recogida en las playas de Santa Pola. Y sí que es verdad que es que cada vez el público, la ciudadanía está más involucrada, no solo en ayuntamientos y ciudades, sino en puertos. Y los datos nos sirven para hacer ese escaparate, ¿no? Esa visibilidad de mira qué buena calidad del agua tengo. Esos ejercicios de sostenibilidad se pueden traducir, pueden ser tangibles, ¿no? Y no solo medidas que se quedan en un informe de evaluación anual directamente para cumplir alguna directriz.
Ana, ho hem d'anar deixant aquí, Sílvia, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Sílvia, per atendre'ns aquesta tarda i explicar-nos tot aquest tema que és molt interessant.
Moltes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies a tu, Anna, també.
Sí, muchísimas gracias, Marina, también a los oyentes y sobre todo también Silvia, pues muchísimas gracias por atender y incidiremos más en la temática porque esto es el objetivo que da al 2050 y está lejos y son oportunidades de trabajo.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
I ara volem parlar de peixateries. Tota època de l'any és bona per menjar peix de temporada fresc i de llotja. I avui anem al mercat a comprar peix i ho fem a Arenys de Mar, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, sempre ens agrada, en aquest programa, a l'Arran de Mar, anar a una peixateria, conèixer el peix que tenim en els mostradors. I avui hem anat a una peixateria d'Arenys, a la plaça del Mercat d'Arenys, a la peixateria Illa Sobirà, i al costat nostre, la Mònica. La Mònica Serra, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Doncs bé, disposats a conèixer el peix que tenim ara, en les peixateries. Comencem pel peix de temporada. Què és el que tenim ara? Que diguis, mira, ara el que surt més bé, el que tenim de temporada ara, què seria, Mònica?
A la temporada és el sonso i ara comença a sortir saitó i sardina d'aquí. El que passa que el sonso n'hi ha poquet i va una mica car, la veritat és veritat, però és petitó. I llavors també pues, maires, també, que són d'aquests més senzillet, també la maire d'Arenys, que és molt bona, que es pot treure l'espina. Després hi ha l'escrita, que també és molt bona, és un peix el millor que hi ha gent que no coneix, però la veritat que està surt molt bo. I ara ja al final, a la sepa ja estem més al final, n'hi ha molt poca d'aquí, llavors ja va una mica més cara, i raps en cap. Els raps en cap sí que ara ja bastant, n'hi ha bastants, i clar, si l'agafes amb cap et surt més bé de preu que no pas sense el cap.
Clar, hi ha molta gent per això que del rap diu, què en faig del cap, agafo només la cua, clar, això no surt tan bé de preu.
No, clar, llavors, perquè la meitat, quan tu treus el cap, la meitat és cua i la meitat és cap. El que passa que el cap també és molt bo, si t'agrada escurar, enfarinat i fregit, està boníssim. Si és un rapet d'aquests petits, el fas a trossos i el fas amb farinat i fregit i està molt bo. És un peix i la carn és molt fina, si t'agrada escurar. Llavors, un altre, també hi ha el marís, que hi ha diferents tipus de marís, com la gamba blanca, o la gamba de plàstic, en diem nosaltres, o la panxuda. Aquesta surt més bé de preu que la gamba vermella. La vermella, la petita encara, però està cara, però la mitjana ja ens anem uns preus més elevats. Però bueno, i escamarlà també, sembla que comença a sortir una mica més i sembla que comença a baixar. Començarem a veure si de cara a l'estiu se'n pesca molt més i llavors ja esperem que baixi el preu.
Doncs a veure si és així, a veure com anirà aquest estiu. M'estàs parlant, Mònica, de tot de peix d'aquí de la llotja d'Arenys, on porteu també d'altres parts de la costa catalana?
Tots aquests que t'estava parlant ara, tots són peixos d'aquí, que d'altres peixos que porto, així, escòrpores, o calls Sant Pere, mig molleres, o sorell, que tot això és d'aquí. Llavors porto palangre de fora, hi ha peixos que el salmó ve de fora, perquè aquí no n'hi ha, galls per fer filets tampoc, aquí no n'hi ha, són molt cars els que hi ha i són petits, i llavors també el que és lluç mitjanet, llucet també, tot això són peixos d'aquí. La tonyina és de fora, és de l'ametlla, però Montcada no és d'aquí de platja.
Bé, però és de proximitat també, clar, si el que no tenim per aquí, doncs haguem d'anar a buscar també a propet, però clar.
Exacte, però és de molt proximitat, n'hi ha molt tipus, però la que porto és la de la Fagor, que realment és la més bona, i si te vols menjar cru o tataki, el que sigui, és molt bo. El salmó ve de Noruega, però és dels de qualitat bons i te'ls pots menjar cru si volguessis.
Quina sort, eh?, i quin luxe, Mònica, poder tenir tot aquest peix de proximitat aquí a Arenys mateix, eh?, a la parada, a les peixateries, evidentment, per poder-lo pescar aquí mateix al port d'Arenys. Això és una sort que, evidentment, només tenen els pobles de costa i no tots.
No, la veritat és que sí, que estem un port que n'hi ha bastanta varietat últimament i la veritat, molt, la sort que tenim aquesta és que estem a proximitat. I el que hem de fer és que la gent s'acostumi a menjar peix de proximitat, no de fora, encara que sigui mirada, que sigui assequible per totes les butxaques, perquè no tothom pot adquirir segons quins productes.
Hi ha com aquest mite, no?, que el peix és car. Home, no tot el peix és car, ni molt menys. Hi ha per totes les butxaques, evidentment, i segur que quan s'acosta Nadal hi ha coses més cares que altres. Però el peix no és car, no, Mònica?
Home, de clar, el que passa que molta gent el que vol és peix sense ni una espina ni res, i clar, llavors en proporció aquest se't surt car. N'hi ha d'altres que porten una mica d'espina, però exageradament no són massa cars, passa que la gent no agrada. La gent està acostumada que ho volen tot filetejat, sense espines, sense pell, i que no tinguin d'entrebancs. A vegades els peixos que tenen més espines són els més bons que els altres.
Se n'ha d'ensenyar, també s'ha d'educar, la mainada, també, a les persones grans, que si hi ha peix que porta espines, doncs, home, vigilar, estar atent, però no passa res, el peix en porta.
Sí, no, ja acostumem a la gent mirar de portar peixos diferents, que no acostumen, i ensenyar-los i que els provin, perquè d'aquesta manera són molt fins i porten poca espina i els agrada.
Mònica, m'has parlat de sonsos. A mi em tenen boig, els sonsos, m'encanten, i ara que, doncs, ho dèiem, que n'és època, són cars, aquests sí que són cars, i dèiem, n'hi ha, durarà gaire la temporada de sonsos, com està tot plegat?
N'hi ha, el que passa que tenen un computo de pesca o així, el que passa, crec que espero que n'hi hagi un mes encara o així, però la veritat que el preu no baixa. Però és veritat que són petits, no són grossos. Llavors, a mitjans d'estiu sí que n'hi hauran molt més, crec, que normalment ja creixen, que són tres vegades més del que són ara, llavors sí que són més baratets, però clar, ara el petitó és el més bo que està, perquè no trobes ni espina, te menges tot, el cap i tot, i la veritat és, a veure, barato no és, perquè surt a 70 euros.
Sí, sí.
68-70 euros.
No, però allò
que
farà...
El que passa que amb 100 grams en menys una persona i dius, doncs és poc i tens un bon plat. Llavors, acompanyat d'una altra cosa, doncs està molt bé. Clar, depèn, pots agafar un producte que és molt barat, però si comences a treure-hi l'espina, la pell i tot, llavors en proporció també et surt car. Llavors, clar, a vegades... no tot és depèn del peix, a vegades depèn el que tu o el valor que li vulguis donar, perquè si d'un peix que pot ser més barat però li comences a treure tot, quan tu realment aquell peix et surt el doble o el triple.
Sí, sí, en canvi el sonso, això s'aprofita tot, es menja tot, ben fregidet, ben cruixent, és una bogeria.
Exacte, el sonso s'aprofita tot i està molt bo, la veritat, s'ha de menjar.
I tant, i això, a vegades, doncs, quedes amb gana, doncs, combinat amb algun altre peix, un llenguado a la planxa, per exemple, amb calamar, també, que ara no és l'època del calamar d'Arenys, però en trobem sempre.
Sí, congelat, perquè ara si en surt algun de fresc és molt car, o també hi ha canana, que és més barata, i també surt bona a vegades, amb farinada i fregida, o si no, unes llusses o unes sardines així, també fregides, que també són molt bones, que ara comença a ser la temporada i estan greixoses i molt bones.
La qüestió és això que dèiem, eh? Menjar peix de llotja, menjar peix fresc, que incentivar encara més aquesta cultura de menjar peix, que l'arc mediterrani l'hem tingut sempre, aquí a casa nostra l'hem tingut sempre, però com tot, tot es corre el risc de que es perdi, per tant aquí hem de posar-hi la banya i que la gent continuï menjant peix.
No, ja ho estem intentant i ja mirem la gent que s'acostumi a treure totes les espines, a mirar de fer peix varietat, que pugui variar i que no sempre el mateix, perquè sempre el mateix, per més bo que siguin, igualment cada dia menjar gamba també tant cos, el que vol la gent és varietat i que sigui de platja.
Exacte, que sigui peix d'aquí, de proximitat, i a més, que es pot comprar. Ara, mentre t'estava esperant, Mònica, pensava, quin luxe també tenir aquest edifici, aquest mercat municipal d'aquí d'Arenys de Mar. Hi ha moltes poblacions properes, que han tancat els seus mercats perquè s'ha perdut l'hàbit d'anar a comprar al mercat, la gent no hi va, les quatre parades que hi havia van passar a ser dues, les dues va passar a ser una i al final tancat perquè no hi anava ningú. Això aquí a Arenys, per sort, no passa. No estan totes les parades obertes, n'hi ha de tancades, però les que estan obertes, ho he estat mirant, tota l'estona han estat tinguent gent, encara en tenen, a la peixateria teva també. Aquesta estona els dependents no han parat, han anat fent a les altres parades de carn, de pollastre, de vedella també. Per tant, quina sort poder tenir a Arenys un mercat que funciona quan en altres llocs l'han hagut de tancar perquè no ha funcionat.
La veritat és això, la veritat és que sí, que no ens podem queixar, ens agradaria més moviment de gent o així, però anem fent, la veritat no vas fent ara un, ara l'altre, i és això, que la gent els acostumes a la varietat, a ser constant, que cada dia portes un peix diferent, i això a la gent és el que els agrada. Jo ara m'he acostumat que la meva parada cada dia la penjo en el Facebook meu i en el meu WhatsApp, que tinc els clients, els que volen, i llavors cada dia faig un vídeo i el pengem, perquè així la gent vegi el que tinc i si els interessa que ens truquin.
Molt bé, carai, així les noves tecnologies que també ajuden. Estàvem parlant d'un mercat que és un tipus de venda molt tradicional, podríem dir, però combinat amb noves tecnologies.
Sí, perquè molts m'ho deien o així, i al final van provar, i al final sí, entre uns, pues el meu ajudant dependent pues em fa el vídeo, llavors me'l passa, una altra meva amiga em posa la música, o l'altre dia li poso jo, però i així més llamatiu i tot. Vull dir, entre tots fem una mica de tot.
I tant, i d'això es tracta, de fer una mica de tot, i una parada, doncs, com dèiem, ben plena de peix aquí al Mercat d'Arenys, en aquesta peixateria Illa Sobirà. Mònica, moltíssimes gràcies, doncs, per haver-nos, anava a dir obert les portes de la parada, però no, perquè aquesta parada no té portes, és ben oberta, però igualment moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé. Merci.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop, ara abans em mullo els canells al cap i al cor.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Ran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
A Ran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
so cynical. If there's love in this life, we're unstoppable. No, we can't be defeated. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Es comencen a retirar els patinets que no compleixen la normativa. L'escala ha començat a aplicar